Ens acompanya l'escriptor Mario Serra, que enceta la 7a edició del cicle Tertúlia amb amics, organitzada per Amics de Pedra i Sang. Benvingut a Cuat.cat.
Moltes gràcies, molt bona tarda.
Senyor Serra, per què necessitem la ficció a les nostres vides?
Doncs la necessitem bàsicament per tenir un imaginari. L'imaginari, més enllà de tot el que li acostumem a atribuir, que és evasió i per tant entreteniment, en certa mesura podríem dir perdre el temps, no? Estar imaginant coses, jugant com un nen quan fa les seves fantasies, ens dona la projecció i l'abast dels nostres somnis i també la capacitat de comprendre territoris de la vida que la pròpia experiència empírica no ens hi portaria mai. No es tracta només de dir llegeixo la novel·la que passa a la Xina i així conec un país llunyà, perquè això seria tant com fer turisme, diguem. Es tracta de posar-se a la pell d'algú altre, és a dir, establir una certa empatia, que és el que ha fet sempre la ficció, no? I en aquest sentit jo la reivindico, i la reivindico una mica a la contra d'una cita que va fer en Josep Pla, una de les moltes cites que va fer Josep Pla, que va dir que tot home que de més de 35 anys que continuava llegint novel·les era un ésser primari, va dir, no? I jo em declaro, ara que n'acabo de fer 50, un ésser absolutament primari.
Què vol dir això de l'ésser primari?
Bé, en Pla feia una botada, venia a dir que la ficció, i per tant la novel·la, entre elles, però també el teatre, però també doncs, altres àmbits de ficció, era com la literatura juvenil, deia ell, de l'ésser humà, i que un ésser humà adult, per tant madur, a partir d'una certa edat, el que fonamentalment feia era, o havia de fer, segons el seu criteri, era llegir coses serioses, i per tant llegir assaig, estudiar, llegir coses que tinguessin a veure doncs, amb allò que anomenem realitat. No? En certa mesura estava reincidint en un tema que la història de la literatura és molt recurrent i que va portar a Cervantes a escriure el Quixot, no? Que enfolleix de tant llegir novel·les, en el seu cas de cavalleries.
En el dia a dia, ara que ens trobem immersos en una crisi econòmica, que tenim molts problemes, es fa més necessari que mai la ficció?
Sí, però correríem el perill d'associar ficció amb evasió, no? I correríem el perill d'atorgar a la ficció allò que el franquisme atorgava al futbol el dia 1 de maig, perquè els treballadors no sortissin al carrer, els passava un bonic partit de futbol o toros per la tele, no? I per tant jo no vaig per aquí, no vaig gaire per aquí, no? Jo crec que la crisi, una crisi no només econòmica, sinó una crisi, diguem, sistèmica com la que vivim ara, una crisi molt general, una crisi de valors, però també d'estratègies, una crisi de model, el que requereix no és que requereixi més ficció que mai, el que requereix és la capacitat d'imaginar, de reinventar i d'enfrontar-nos en les preguntes de vegades més difícils de respondre, que són les preguntes que s'ha fet sempre l'ésser humà. I en aquest sentit la ficció és un molt bon vehicle, però no com a evasió de res, sinó com a estratègia alternativa de comprensió d'aquesta realitat tan i tan complexa.
Parlem de ficció, però la seva darrera novel·la, Plans de futur, barreja la ficció però basada en un personatge real. Què li va suposar aquesta novel·la?
Bé, és la primera vegada que he fet una operació literària d'aquesta magnitud, d'aquesta índole, vull dir. Va sorgir d'una fascinació absoluta per la biografia, no només d'aquest Ferran Sunyer, no només d'aquest ésser notable, d'aquest matemàtic, sinó del seu entorn familiar, especialment del seu entorn familiar, de les cosines que van permetre que algú amb una tetraplegia absoluta com ell arribés a ser un matemàtic de projecció internacional, no? Aleshores em vaig trobar en una operació que era delicada, perquè com molt bé deies ara, barrejava ficció i realitat. Sempre que escrivim novel·la partim d'experiències pròpies, projectem coses que ens han passat, de vegades fins i tot secretament introduïm personatges reals a les novel·les perquè ens imaginem que aquell porter de garatge és com aquell noi que coneixem i té aquells tics, no? Però en aquest cas aquesta operació es feia a partir de personatges amb biografia. Això genera turbulències, genera problemes, ho sap tothom qui ha escrit en l'àmbit autobiogràfic o en àmbits que impliquin la gent viva i que es pot sentir maltractada o mal retratada, i segur que les coses que provoca no són gens fàcils d'entomar. En el meu cas, jo em vaig trobar un veritable regal, perquè resulta que tant en Ferran Sunyer com els seus tres cosins, les dues cosines, l'Àngels i la Maria, i el cosí Ferran Carbona, que va estar a l'exili a París, però els va ajudar des d'allà durant tota la vida, tots quatre van morir sense deixar descendència. Cap d'ells no va tenir fills. En aquest sentit, hi havia com un salt, sí que hi ha algun familiar, diguem, lateral, per entendre'ns, des de les branques d'alguns cosins, però em vaig sentir molt alliberat per fer ficció, per inventar, i el meu criteri va ser intentar que tot allò que tingués a veure amb la realitat exterior, amb els fets, amb la biografia, tot allò curricular, fos exactament tal com l'Antoni Malet en una excel·lent biografia descriu a la biografia i com la gent que els havia tractat i amb qui jo parlava em deia, i en canvi tot allò que pertany a la vida privada dels personatges, els sentiments, la vida íntima de portes endins, pertany a la ficció, no? Si hi hagués hagut descendents directes, si hi hagués hagut algun net ara o així, jo no sé si no hauria tingut escrúpols, no m'hauria sentit en tot cas amb les mans tan lliures com per inventar com més sentit.
Parlem ara de la situació del català. En una entrevista última a Cuat.cat va afirmar que la situació de la llengua catalana és com la situació del got, que es pot veure mig ple o mig buit. Com considera aquesta situació després dels darrers atacs que ha patit la llengua catalana, però que igualment compta amb el suport de la ciutadania?
Doncs ara el got es mou i per tant l'aigua està gasificant-se, era una aigua que no tenia gas i ara pren gas. Això es veu molt en societats com la valenciana i com la mallorquina, en la qual no diré jo que hi hagués indiferència, no diré pas jo que hi hagués una manca d'esperit crític o d'esperit de lluita respecte de la qüestió lingüística, però sí que estava tot més somort fins que aquestes agitacions de la taula en la qual hi ha aquest got han fet que la cosa es gasifiqui. El ministre Bert i les seves, diguem, els seus retorns al franquisme sociològic i educatiu també tenen aquest mateix efecte. El got continua mig buit i el got continua mig ple, però ara hi ha gas.
Ja per acabar, aquest any es commemora el centenari del naixement de Salvador Espriu. L'ha marcat d'alguna manera, l'ha influenciat d'alguna manera en la seva obra, Espriu?
Bé, jo d'Espriu, l'Espriu que jo més he llegit, l'Espriu que a mi més m'ha interessat, és l'Espriu narrador, no pas l'Espriu poeta. És un Espriu de jove, el que està molt a prop del grotesc, amb una potència narrativa i lingüística també, però amb una contenció lingüística notable, i que realment el trobo fascinant. La meva lectura d'Espriu va vindre molt condicionada per la descoberta dels treballs de la doctora de l'Or, de la Rosa de l'Or, que sempre l'ha associat a la càbala, no? A l'Espriu cabalista, que ella sosté i argumenta, doncs, amb molt de coneixement de causa, que n'era d'una manera conscient i absolutament premeditada, i això a mi va haver una època que em va fascinar molt, però he de dir que més enllà de l'Espriu narrador, jo l'Espriu poeta cantat per els cantautors, l'Espriu símbol nacional, l'Espriu utilitzat com a poeta nacional, més aviat em posa en guàrdia, i em posa en guàrdia per l'ús que de vegades les societats fan o fem de la literatura, no? A mi això sempre em posa en alerta i per tant crec que hi ha una mica de text extraliterari, no? Hi ha un context extraliterari que marca i emmarca la lectura d'Espriu i en el qual no hi entro gaire.
Doncs Màrius Serra, moltes gràcies per compartir aquesta estoneta de literatura amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.